el magazín de Ràdio Fabra.
Hola, benvingudes, benvinguts a la primera entrega de la sèrie de podcasts dedicats a la segona edició de la mostra Feedback, que, com ja sabeu o hauríeu de saber, és un cicle d'assajos oberts dels artistes residents a Fabra i Coats en diàleg amb el públic. Avui estem als controls el company Cristian Lehn i qui us parla, l'Oriol Rossell. En aquest podcast donem veu als creadors i creadores de diferents disciplines residents a Fabra i Coats, que a cada sessió de feedback oferiran un tast, una mostra, un sample del seu projecte artístic davant el qual diferents tipus de públic podran doncs, comentar, aportar, preguntar, és a dir, unes sessions obertes a aquest feedback, a aquest retorn dels espectadors i espectadores per, bueno, d'alguna manera, construir en alguna mesura en col·lectivitat el que s'està produint aquí dintre. La primera sessió Feedback tindrà lloc el proper 31 de gener a les 7 de la tarda i estarà moderada pel Manuel Pérez d'Entre Acte i El Periódico. En aquesta ocasió podreu veure una mostra de l'exposició i peça escènica L'autòpsia de Caos Groc i el solo de dansa Secrets de la companyia Sílvia Batet. I per parlar-ne, doncs, evidentment, res millor que tenir els artistes aquí amb nosaltres. Tenim aquí a l'Isaac Laia de Caos Groc. Què tal? Com estàs?
Hola, què tal? Gràcies.
Bé. I a la Sílvia Batet de la companyia Idem. Com estàs, Sílvia?
Bon dia.
Què tal això del feedback, això de que vingui la gent a veure els vostres processos?
Bé, és un espai interessant com per l'oportunitat aquesta d'estar encara mig en procés i que hi hagi l'oportunitat després de fer un diàleg al respecte i de veure com funciona la interacció amb el públic.
Mm-hmm. Bueno, sí, lo mismo, ¿no? Creo que es muy interesante en cualquier proceso creativo poder abrir un poco la mirada y recibir gente también de diferentes ámbitos que pueda dar como una visión y un punto de vista distinto del que a veces tenemos desde dentro.
Sí, és una de les qüestions, no? Quan estàs en processos creatius, a vegades acabes una mica ensimismat, com aquell qui diu, no? Entres ja en el teu propi bucle i sovint aquest obrir les finestres i que s'aireixi tot, aquesta mirada externa, fa que esteu obertes realment a poder canviar, oberts i obertes a poder canviar coses en funció d'aquest retorn que puguin fer els espectadors i espectadores?
Bueno, en mi caso es un poco particular porque estrenamos el día 12 de enero.
Amigo. Entonces, llavors, exclusiva mundial, atenció.
Sí, bueno. Así que en realidad el proceso no está tan abierto como me hubiera gustado quizá llegar a esta muestra con todavía muchas preguntas que nos estábamos haciendo. Mm. De todas maneras, nunca una pieza está del todo terminada, nunca un proceso está cerrado. Todavía hay un montón de preguntas que nos hacemos sobre el trabajo y de otros procesos también que yo he vivido previamente desde el estreno hasta lo que termina siendo la pieza que se gira, el resultado final, muchas veces hay muchos cambios. O sea que yo diría que sí, que estamos abiertas y con ganas también de saber lo que se recibe, lo que piensa la gente. Creo que es una muy buena oportunidad de recibir información distinta.
Perfecte. I Caos Groc com es posiciona?
Sí, jo crec que Caos Groc sempre ha funcionat com treballant sobre la interacció amb el públic artista, amb la possibilitat d'exhibició. Llavors, tot el material que recopilem en aquest sentit és beneficiari.
Molt bé. Doncs anem una mica per feina, no? I doncs comencem amb tu mateixa, amb Caos Groc, i una miqueta de música i vamos a ello. A Caos Groc presenten una peça que es diu L'autòpsia. Us explico, us llegeixo una mica el text descriptiu d'aquesta creació. Diu, l'autòpsia s'endinsa en la investigació i producció artística de Júlia i Isaac Laia, movent-se entre les arts visuals, la performance i allò escènic en el seu transcurs a la Fabra del 2020 al 2024. La peça indica, la peça indaga en els motius i llenguatges de l'acció creativa, la constitució del jo com a artista i les infraestructures culturals que ho possibiliten, posant èmfasi en els processos de mercantilització de l'obra i de les mateixes artistes. Una anàlisi de camp, una immersió a la ment d'artistes emergents, una crítica sistèmica i, finalment, es pregunten, un show? Vosaltres definiu l'autòpsia com una exposició més peça escènica, no?, en la qual els espectadors i espectadores s'endinsen en un marc d'exhibició dins del qual s'activa una actuació. És com una mica una d'aquelles nines russes, no? Hi ha coses dintre de coses. I com relacioneu aquests dos dispositius? És a dir, a on acaba un, comença l'altre? Com espereu que el públic reaccioni amb aquestes dues, diguem, vessants diferents però unides en el mateix context?
Jo crec que tant jo com la Júlia sempre ens ha interessat els formats expositius de les narracions i de l'acte creatiu. Llavors, això, el format expositiu per nosaltres també és un camp on explorar i ens agrada també tot el camp que vingui de les arts gràfiques i del format museístic, però també venim de les arts escèniques i del que és performàtic. Llavors hem buscat com una mena de simbiosi, procurant que sigui entenedor i que no sigui absolutament caòtic pel públic, no?, que estigui acompanyat en aquest viatge. Però sí, hem intentat fer bé si ara una mica l'experiment, a veure si funciona, però de fer aquesta simbiosi entre diferents llenguatges d'exhibició.
Un dels eixos conceptuals, això m'interessa a mi particularment, un dels eixos conceptuals de l'autòpsia és l'acte creatiu, no? I la tensió d'aquest acte creatiu en referència a la institució i al mercat de l'art. La pregunta seria, clar, la institució i el mercat, d'alguna manera, són els dos agents que avui dia determinen què és art i què no ho és.
Totalment.
No? Són dispositius validadors de la creació, no? Per tant, creus que pot existir una creació desvinculada al marge del mercat i la institució?
Clar, jo crec que Caos Groc, l'autòpsia, s'enditza en aquesta tensió i realment fa una genealogia quan nosaltres vam entrar, que érem alumnes d'un grau universitari en arts i disseny i ha resseguit com l'època de professionalització, d'alguna manera. Llavors aquestes preguntes són presents. És possible, pot ser possible, però fins a quin punt té repercussió, no? Sempre hi ha aquesta tensió, què negocies, què vens de tu per poder tenir audiència, què renuncies a l'audiència però ets fidel al teu discurs. Explora això.
Que això era interessant, no? Era el que feia d'alguna manera parlava Jean Dubuffet, no?, quan parlava de l'art outsider, no? Aquest art que respon a una pulsió creativa, diguem, inquebrantable, però que es constitueix completament al marge, però també està, precisament per estar constituït al marge de la institució i del mercat, és observat com una cosa completament perifèrica, marginal, i de fet, per moltes persones ni tan sols és art, justament perquè no entra dintre d'aquests marcs. No?
El que doni el codi de validació de legitimització és el mercat, la institució artística.
Hi ha aquest punt d'ironia que m'agrada molt en el vostre text descriptiu, no?, on al final us pregunteu si l'autòpsia, la vostra peça i exhibició i peça escènica, és un show, no? Respecte a aquest ús de la ironia, entenc, respecte a aquest ús de la ironia entorn al vostre propi treball, clar, suposo que respon a un voler-vos explicar d'alguna manera que també esteu immersos d'això que estàvem parlant, no? I per tant, fins a quin punt aquesta ironia us permet agafar una distància crítica respecte a un marc del qual no podeu escapar en tant creadors i creadores?
Sí, clar, juguem entorn d'això. Hi ha un punt que és com una ironia i hi ha un punt que al final acaba entrant dintre la literalitat, no? I al final, com hi ha aquests codis d'estatització si venim més de l'art museístic, que són com molt blancs i no tenen a veure com si diguéssim amb una presentació molt brilli-brilli, però nosaltres li traiem com aquest caràcter, com això, més estètic de museu, i al final traiem el que al final és, que també és una estatització i és un vendre producte i és una campanya de màrqueting. Uh-huh. I aquí també hi ha un puntillo entorn de tot això.
Uh-huh. Fa molta gràcia que menciones els museus, no? Que sovint des de, diguem, determinats sectors, sobretot de l'avantguarda, no? se'ls acusa de ser cementiris de l'art, i la vostra peça es titula L'autòpsia, que és una mica com examinar quelcom que està mort, no? El títol va per aquí o tens algun tipus, una altra mena de referència?
Podria tenir implícita aquesta referència. Hi ha algun altre mort dintre de la peça, dintre de l'exposició, que segurament és més literal i parla del nostre procés com a artistes emergents i ronda al voltant d'això. No, tampoc no vull desvetllar massa, però sí, hi ha una mort més explícita i hi ha un qüestionament entorn d'aquesta mort i què passa després d'això.
Bé, l'interessant seria també saber qui és l'assassí.
També interessant, també interessant.
Doncs gràcies, Isaac Laia, de Caos Groc.
A tu, moltes
gràcies.
Recordeu,
el 31 de gener a les 7 de la tarda serà una de les dues peces que es presenten la primera entrega del feedback, de la segona edició de feedback d'aquest 2024. I ara canviem de registre i ens anem al món de la dansa amb la Sílvia Batet, que també aquest mateix dia, 31 de gener a les 7 de la tarda, presenta Sacré. Sacré és un solo de dansa contemporània basat en la consagració de la primavera d'Stravinsky. Treballa amb idees com la generació, el renaixement, la sacralitat, la ritualitat, la intimitat, la repetició, la fortalesa i la vulnerabilitat, amb imatges com un cor palpitant, una llavor, un embaràs, un ou. El material físic es basa en la corba i el ritme. Perdoneu, el material físic es basa en la corba, el ritme i la contracció, derivades de tècniques de dansa urbana com el popping. La peça treballa també amb geometria, a través de la línia i la creació de reflexos. Sacré reinterpreta i ressignifica els complexos ritmes creats per Stravinsky en un context electrònic i de bucle. Presenta un cos plàstic i muscular que té la capacitat de transformar-se contínuament. Un cos femení que es mostra dúctil i sòlid alhora, trobant fortalesa en la flexibilitat i poder en la subtilesa. De covarda no se't pot acusar, Sílvia Batet, perquè enfrontar-se a una consagració de primavera des d'aquests paràmetres,
sí.
Déu-n'hi-do, eh? Què tal, com estàs?
Un gran reto, molt bé, gràcies.
Sí.
Gràcies.
Clar, la primera pregunta, evidentment, és òbvia, no?, però per què has escollit la consagració de la primavera d'Stravinsky i Diaghilev, no? Una de les peces fonamentals, ja no només en el món de la dansa, sinó sobretot en el món de la música, no? Que marca d'alguna manera el punt zero de l'inici de música contemporània, no? Amb l'escàndol que va significar, em sabeu, va ser el 1913, oi? 1913, l'estrena de la consagració de la primavera va ser un sidral importantíssim.
Yo creo que para mí la consagración era una pieza que rondaba mi mente durante mucho tiempo. Yo creo que al final muchos coreógrafos se han enfrentado a esta pieza, es como algo muy trascendental, muy importante en la historia de la música, como dices, pero también de la danza. Pero en este caso creo que más que un punto de partida, fue un punto de llegada. Yo cuando empecé con este proceso sabía que quería hacer un solo, era muy importante para mí hacer un solo, es el primer solo que hago en mi carrera. Quería hacer un solo para una mujer y quería hacer un solo para una mujer en un único punto del espacio. ¿Por qué? Porque quería investigar mucho las posibilidades físicas del cuerpo y mis anteriores trabajos, al tener piezas grandes con un grupo, había trabajado mucho como más lo que tiene que ver con el espacio y con la escena, ¿no? Estas eran mis premisas de partida. A raíz de la idea de investigar las posibilidades físicas, apareció mucho también la idea de generación, como has leído, de generación, de renacimiento, de reconexión. También porque sentía que de alguna forma en mi carrera había ido como perdiendo protagonismo el cuerpo y ganando protagonismo otros elementos escénicos. Y la idea de ritmo. Entonces tenía como todo esto, ¿no? Generación, ritual, ancestralidad, cuerpo y ritmo. Y con el tiempo me di cuenta de que al final, creo que si tenía que hacer la consagración en algún momento de mi vida, era este. Que en realidad lo que quería hacer era una consagración y estaba como intentando evitar el reto, porque es un reto muy grande. Así que al final tiré adelante, asumí que quería hacer una consagración y mantuve todos esos elementos de base, sumándole como toda la parte dramatúrgica y histórica que trae consigo la consagración.
De fons, aquesta matriu conceptual que tu volies treballar convergeix a la consagració de primavera i ja està.
Claro, me di cuenta de que en realidad quería hacer una consagración, aunque no hubiera sido mi primera idea. Mi primera idea no fue voy a enfrentarme a esto, quizás eso me hubiera quedado un poco grande, sino que fui llegando como a todas estas ideas temáticas, a todos estos deseos de trabajo coreográfico que al final... Uh-huh. Eran una consagración, así que allá que fuimos.
Pues vamos y consagramos.
Exacto, allá que fuimos.
Molt bé. El text descriptiu de Sacré fa especial èmfasi en els aspectes formals del moviment. Com arribes a desenvolupar aquesta codificació? És a dir, de quina manera la relaciones, si és que és la teva intenció, que ara ens ho aclariràs, amb la consagració de primavera, que té un pes, com diem, no? Un pes històric, formal, específic.
Uh-huh. Bueno, para mí cada proceso creativo es diseñar un lenguaje físico nuevo. Sí que es verdad que hay una línea en mi forma de trabajar y de alguna forma tú puedes seguir como ese desarrollo coreográfico que he hecho como desde que comencé hasta hoy, pero cada proceso es un inicio nuevo. Hemos trabajado mucho a nivel físico con esta idea de contracción. Uh-huh. Entonces, no solo de contracción muscular como se hace en el popping, que es como una contracción isométrica muy contenida, uh-huh. sino con la idea de juntar partes, ¿no? Por eso también hay la idea de la semilla, del corazón, del huevo. Algo que está recogido y de alguna forma protegido o contenido en sí mismo y quiere como salir de uh-huh. ahí. Uh-huh. A raíz de ahí salen muchas cuestiones físicas que tienen que ver con la geometría, que tienen que ver con el trabajo interno dentro del mismo cuerpo. También por eso para mí era muy importante que fuera un solo y que fuera un único lugar del espacio. La relación con la consagración, yo sí que cuando decidí hacer la consagración me senté una semana y vi un montón de consagraciones.
Les 30.000 versions de la consagració.
30.000 no, però quasi.
Abans a micro tancat estàvem fent broma amb la Sílvia, perdoneu, de que realment la consagració de primavera és en el món de la dansa com Dràcula en el món del cinema. Cada moviment cinematogràfic ha tingut el seu Dràcula. Doncs cada moviment dansístic ha tingut la seva consagració de primavera. Des de l'original mm-hmm. de Diaghilev, que estava coreografiada per Nijinsky, si no recordo mm-hmm. malament, mm-hmm. fins a la famosa també de la Pina Baus, mm-hmm. no?
Ah, bueno, sí, al inicio sí hice este trabajo un poco más como de visualizar, de referentes, de tener un poco toda la información, pero después de eso intenté olvidarme completamente de lo que se ha hecho, ver lo que quería hacer yo, encerrarme en la sala con la intérprete, con Ana Serra, y trabajar sobre las cosas que me interesaban. Pero al final las referencias con la consagración son tantas, y era un reto tan grande de tanta información, de incluso también de tantas posibles significados de lo que estábamos haciendo, uh-huh. que bueno, ha sido como inventar un nuevo lenguaje cada vez.
De fet, hi ha dos elements a Sacré, a la teva producció, que em criden l'atenció per la, diguem-ne d'alguna forma, la seva iconoclàsia respecte a la tradició de la consagració de la primavera. Per una banda, entenc que toqueu la partitura de Stravinsky i feu una mena de remix, perquè menciones...
La paraula remix no m'agrada
gens
a mi,
ja ho sé,
perquè bueno... remix em sona... Bueno, els 90, una mica.
Feu una intervenció electrònica sobre la partitura de Stravinsky,
sí.
Entenc. I per una altra banda, feu servir un format de solo, que és absolutament novador respecte a la consagració primària, que sempre tradicionalment ha sigut una peça per grans alineacions d'intèrprets, no? Vull dir, la Pina em sembla que eren 38 intèrprets uh-huh. a l'escenari, una cosa molt bèstia.
Uh-huh. Bueno, lo que tiene que ver con la música es verdad que la música que suena, sobre todo en lo que veréis el día 31, es música electrónica. Más que hacer un remix de la consagración, lo que sí hemos hecho es como trabajar con los ritmos que a mí me interesaban particularmente de la partitura. O sea, la partitura de la consagración, una enciclopedia
de
ritmos complejísimos.
No hay leitmotiv, sí, sí.
Ah, y de timbres y entonces un poco lo que queríamos hacer era deconstruir un poco esto. Uh-huh. Hay muchísima información. Hemos trabajado principalmente con dos ritmos dentro de la partitura de lo que es la partitura de Stravinsky, que Neus... La música con la que he trabajado se llama Neus, su nombre artístico es Narais Neus, y hemos cogido estos ritmos, los hemos extraído completamente en cuanto a timbre, en cuanto uh-huh. al contexto, y los hemos trabajado en repetición y en loop. Entonces, a lo mejor un ritmo que en la consagración ocurre una vez, nuestra pieza ocurre,
claro.
No los he contado, 40,
moltes
veladas. Entonces, claro, más que un remix, entiendo que es como una reinterpretación. Uh-huh. Sí que hemos trabajado con las... Neus ha trabajado con las melodías, ha trabajado con los ambientes de Stravinsky, pero claro, el sonido resultante y la estética resultante es completamente distinto. Y en cuanto a lo del solo, sí, también es una aproximación muy diferente. Creo que la consagración original tiene una cosa muy interesante y es esta idea de la comunidad y el individuo. Uh-huh. ¿No? La historia original narra la historia de... El sacrificio de una mujer en la llegada de la primavera para celebrar como el renacimiento de la estación, ¿no? Entonces siempre había esta cosa como de la comunidad y la mujer que es elegida. Además, en la consagración la llaman la elegida. Mm. Para mí, de alguna manera, aunque también esto dramatúrgicamente puede ser debatible, todo lo que hace Ana en escena, todo el solo de Ana, es como si fuera ese solo de la elegida. O sea, hemos trabajado dejando de lado toda la idea de comunidad, centrándonos en la idea del individuo y toda esa danza de la elegida que hay en la consagración es para mí todo el solo de, uh-huh, de Sacré, uh-huh, que es Sacré de Le Sacré du Printemps, bueno, sí, no hablo francés, sí, pero con la E final, ¿no? Sacré como de sagrada.
Sagrado.
Para mí era importante como dar ese espacio a ese solo de la elegida, que en la consagración original a lo mejor dura 3-4 minutos, y crear todo mi trabajo desde ahí.
És interessant, no?, que converteixis la consagració en un adjectiu.
Sí, exacte, també.
És força significatiu. Sí. Doncs moltes gràcies, Sílvia.
Gràcies a ti.
Que us vagi molt bé. Merci. L'estrena molta merda. I recordeu, qui ens escolteu, fem memòria una vegada més, 31 de gener, primera sessió de la segona edició de les jornades Feedback a Fabra i Coats. Podreu veure l'autòpsia a Caos Groc i podreu veure Sacré de la companyia Sílvia Batet. Gràcies a tots i totes per escoltar-nos. Ens trobem aquí. Que vagi bé.